Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les festes de la Mercè ja és aquí.
Molt bon dia des del Parc de la Ciutadella. Benvinguts a la festa de l'Associa't 2024, l'espai de les festes de la Mercè que es dedica a donar visibilitat i a posar en valor la multitud d'entitats i d'associacions que fan cultura popular, que fan música, que fan esport o feina social en aquesta ciutat.
I precisament aquí, a una de les carpes instal·lades a la Ciutadella, comencem ara mateix Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de la nostra ciutat. Des d'ara i durant aquest dissabte 21 de setembre i demà diumenge 22, podreu seguir des d'aquí 15 espais realitzats, ja sigui per ràdios comunitàries que operen a la ciutat, com programes i podcasts, que expressen també la diversitat comunicativa de la ciutat de Barcelona.
Nosaltres som l'equip de Ràdio Hostafrancs, l'emissora comunitària del barri, situat al costat de la plaça Espanya, i a nosaltres ens ha tocat aquest primer temps de Ràdio Associa't 2024.
Serem aquí fins a prop de les 12 del migdia i a partir d'aquell moment passaran per aquesta carpa del Ràdio Associa't companys i companyes d'altres emissores comunitàries i altres entitats.
Aquest dissabte fem al Ràdio Associa't les següents emissores: Ràdio Hostafrancs, Boca Ràdio, la Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, Calàbria 66, Ona de Sants Montjuïc, 7 de Ràdio Barcelona, Nou Barris, Viver Cooperatiu i el Casal Lambda.
I demà diumenge hi haurà més Ràdio Associa't amb la participació d'Àngel Blau, de Ràdio Ferró, Ràdio Ateneu del Clot, l'associació Arep Gigantes i Molinos, el Col·legi de Ciència Política i Sociologia, l'Associació Discapacitat Visual de Catalunya i Espai Ambiental. Per aquests micròfons i en aquest estudi que està instal·lat a una carpa del Parc de la Ciutadella passaran desenes de veus d'entitats, d'associacions i persones que construeixen dia a dia el teixit associatiu de Barcelona.
La festa de l'Associa't és la festa de la Barcelona que es mou. Durant tot aquest dissabte i demà diumenge, aquí al Parc de la Ciutadella, més de 70 activitats culturals, lúdiques i tallers participatius per a totes les edats i gustos.
Tot això aquí a la Ciutadella aquest cap de setmana, però la festa de l'Associa't tindrà un altre escenari el proper dimarts 24, Diada de la Mercè. Serà a la plaça de la Catedral amb una programació musical en col·laboració amb l'Institut de Cultura de Barcelona. Al llarg del matí de dimarts hi haurà 4 espectacles de gran format de diferents estils i orígens.
I podreu veure Miramundo, un espectacle multicultural. També hi haurà una actuació de Bollywood, cant coral amb el cor Vivace i un espectacle organitzat per la taula intercultural del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
Què tenen en comú els infants, els adolescents, les persones amb discapacitat, les dones i LGTBIs? Podríem citar moltes similituds, però el que és segur és que totes elles tenen el seu espai a la festa de l'Associa't 2024, la festa de la Barcelona que es mou.
Som aquí al Parc de la Ciutadella, això és Ràdio Associa't i toca presentar ja els nostres convidats i el que explicarem en aquests propers minuts.
Doncs ens acompanya ja el representant no d'una entitat, sinó d'una federació d'entitats que actuen des de fa moltes dècades a Barcelona i a Catalunya. Donem la benvinguda a Enrique Delgado, president de la Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals a Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Perfectament, aquí disfrutant d'aquesta festa.
I tant.
La Federació FECARECAT aplega associacions culturals amb orígens a diferents territoris de l'Estat espanyol localitzades a Catalunya i que desenvolupen activitats socials, culturals, esportives, gastronòmiques i turístiques relacionades amb el seu origen, amb el seu lloc d'origen.
La història de la Federació de Cases Regionals és llarga. Hi ha actes documentats del seu funcionament des de l'any 1929. Una organització que es va impulsar decididament en temps de la Segona República amb un manifest de més d'una dotzena d'agrupacions regionals i la reorganització de la federació.
Enrique Delgado, benvingut. En la pàgina web la federació parla de reptes de posar les cases regionals al dia del segle XXI. Quins són aquests reptes avui en dia?
Bueno, sobretot adaptar-se millor a la comunicació, integrar més les activitats de manera comú i sobretot fer una obertura total a la ciutat, de manera que sigui una col·laboració directa i participativa a dintre de la ciutat de Barcelona.
La importància, no, de les cases regionals, no, de sentir-te a casa quan no pots estar literalment a casa teva. Hem escoltat, no, que la seva casa regional té molta història. Com han anat evolucionant en aquest sentit?
Bueno, al principi era una miqueta de sentit, sentir-se fora del seu poble, i era una manera també de tindre una connectivitat amb la gent de la seva regió. Això a poc a poc, ja pràcticament des de finals del segle XX, una vegada que les mitjans de comunicació i sobretot el cotxe van permetre aquest moviment, i ara amb low cost i els trens d'alta velocitat, la gent ja no se sent tan lluny del seu origen. I també els descendents ja es troben més, estan més adaptats a la ciutat de Barcelona. D'alguna manera això significa un canvi important de la funció d'aquestes associacions.
Enrique, explica'm una mica per a aquelles persones que no coneguin o que potser tinguin una idea no del tot exacta, quina és l'activitat que fan les cases regionals ubicades a Barcelona i a Catalunya?
Bueno, en general sempre és difondre la seva cultura d'origen, són les activitats més importants, la seva gastronomia, la seva cultura, la seva música. I després ja com element addicionals és la col·laboració i participació a les festes de barri a dintre del que és la integració d'aquesta ciutadania a dintre del seu marc més proper, que són fonamentalment els barris.
Enrique, ara t'estava escoltant i penso que també, no, amb les noves generacions, les xarxes socials també han fomentat, no, aquesta interacció amb les persones, vull dir que és un benefici, no, que heu tingut?
Sí, clar, això és, efectivament, les xarxes socials tenen els seus avantatges, els seus inconvenients. Avantatges és que arribes a molta més gent, una miqueta l'inconvenient és que perdem una miqueta el contacte físic de lo que és la vida directa, de propera, i la convivència. Això és el que trobem més a faltar en aquests moments a dintre del que és el món associatiu.
La Federació de Cases Regionals forma part del Consell d'Associacions de Barcelona, per tant, emmarca la seva activitat en el conjunt de la vida associativa de la ciutat. Com funciona aquesta coordinació?
Bueno, la veritat és que funciona bastant bé, perquè el Consell d'Associacions de Barcelona és una federació molt dinàmica, que està molt preocupada per el devenir de la ciutat en si mateixa, dels problemes que tenen d'alguna manera no solament les associacions sinó també la ciutadania en el marc de la vida diària, i això ens obliga a col·laborar i a participar de manera activa dintre d'aquesta problemàtica.
Enrique, un dels reptes de qualsevol entitat associativa basada en el voluntariat és el relleu generacional o la capacitat d'atreure nous voluntaris. Per a moltes entitats de tot tipus és a vegades difícil, doncs, incorporar gent nova, gent que agafi el relleu de generacions anteriors. En el cas de les cases regionals, de la Federació de Cases Regionals i de les entitats que acull, aquest també és un problema, un repte a complir?
Sí, bueno, això de fet no solament és un problema de les associacions ja centenàries. Diguem que han tingut una llarga trajectòria i cada vegada és més difícil trobar no relleu generacional, sinó també persones que vulguin continuar aquesta tasca. I sobretot una tasca voluntària. Però no solament a les cases regionals, sinó a qualsevol tipus d'associacions de ciutat, ens trobem en que realment la gent té més temps per gaudir de la seva llibertat i del seu temps lliure que de donar o col·laborar amb aquestes associacions. És una miqueta diferent al cas de les associacions, diguem, del tercer sector, on diguem que la necessitat de donar suport a persones en un moment determinat sempre trobes gent més voluntària per donar aquest suport. Però el que és la feina diària en aquestes associacions de molta burocràcia que ens obliga avui en dia al sistema aquest de telemàtics, cada vegada ens costa més.
I no sé si també és un repte, però suposo que els contextos polítics també influencien en certa manera en una federació d'entitats com la vostra.
Sí, efectivament. Dintre del que és una federació la que està integrada per diferents regions d'Espanya, i clar, quan els governs que estan a dintre de cada regió són una miqueta diferents, costa diguem tindre una certa cohesió, que no cohesió social, sinó una certa cohesió d'acció comun.
Per parlar clar i referir-nos a aquests darrers 10 anys a Catalunya, han estat especialment problemàtics, s'han sentit utilitzats o amb intent d'utilització per part d'algunes formacions polítiques o altres entitats?
No, jo diria que diguem que aquest fenomen d'aquests últims anys ha posat una miqueta de manifest les diferents tendències ideològiques que poden tindre les persones. Potser el problema pot ser més greu és aquesta sectarització de certes activitats, el que donen més prioritat a una certa cultura que als altres cultures, quan de fet totes les persones que estan integrades en aquestes associacions són totes veïns de Barcelona i cadascú porta a terme la cultura que ells pensen que més li agrada. Aquesta seria la diferència que hem pogut tindre durant aquests anys en què hi ha hagut una miqueta de sectorització en aquestes cultures.
Després d'aquest programa parlarem de les festes majors dels barris de Barcelona i de la participació en general. Estan presents a les cases regionals, en les festes del barri i en els òrgans de participació locals?
Sí, efectivament. Això, la majoria de les cases regionals que porten molts anys als barris tenen una participació important. Algunes participen de manera directa amb la seva pròpia cultura i altres ja siguin amb la cessió d'espais i de locals. Vull dir que hi ha moltes maneres de participar a dintre d'aquestes festes. Seria una miqueta llarg d'explicar, però totes actualment tenen, diguem, la seva importància dintre del que són les festes majors.
Parlem del suport econòmic i institucional que reben de les administracions, de l'Ajuntament, de la Generalitat. És el correcte i suficient? En demanarien més?
Bueno, jo diria que per aquestes associacions centenàries que necessiten recursos, sobretot d'infraestructura, s'ha posat en marxa alguna vegada fons que ajuden a fer les modificacions estructurals dels edificis, però evidentment és insuficient. Vull dir, molts dels edificis són ja molt antics, necessiten millorar molt les seves prestacions tècniques i pensem que és important que aquestes ajudes que es donen en altres casos també es portin a terme en aquestes associacions. Això també és un problema que també tenen els Ateneus, que diguem que tenen una certa similitud en quant a patrimonis, i les cases regionals no és una excepció. Vull dir, estem treballant per veure si l'Ajuntament pren una miqueta de consciència d'incrementar no solament les ajudes en infraestructures, sinó també en ajudes en activitats. Tot puja i llavors aquestes ajudes, encara que siguin molt importants, són insuficients perquè les quantitats que reben les associacions en general són petites. Hi ha una miqueta de diferència en el que són els centres cívics i algunes entitats, diguem, gestionades per l'Ajuntament, i aquestes associacions que d'alguna manera han portat i han donat a la ciutat el model associatiu de base, perquè parlem d'associacions de fa de més de 100 anys.
Seguim parlant de reptes aquest matí. Un dels reptes de la nostra societat, aquí i arreu d'Europa, és el de la integració de persones provenients de qualsevol banda del món. I aquesta integració topa sovint amb discursos excloents, amb discursos discriminatoris. Com veieu això des de la Federació de Cases Regionals, en el ben entès que està formada per persones que en el seu origen o fa moltes dècades doncs, van venir també d'altres zones de l'Estat, en aquest cas, a viure a Catalunya, una societat amb cultura diferent, amb costums diferents?
Bueno, si fem una miqueta d'història, efectivament, si parlem de fa 80 anys o 100 anys, primers desplaçaments van tindre una integració relativament, no dic que sigui fàcil, però una integració bona. Vull dir, aquestes associacions són conscients que, d'alguna manera, aquesta integració que es va fer al seu moment de pobles que han vingut de cultures diferents, també entenen perfectament el que és aquesta integració de cultures que abans eren unes cultures més properes, d'alguna manera, ara són cultures molt diferents, que en alguns casos potser és una miqueta més difícil, però això no vol dir que no es faci. Vull dir que aquestes associacions col·laboren de manera activa amb les comissions d'ajuda als refugiats, amb tota una sèrie d'activitats, i són, d'alguna manera, són associacions receptores i que comprenen perfectament aquesta situació d'integració. I, de fet, les portes d'aquestes associacions estan obertes. Però no sempre és fàcil, des de fora, entendre que aquestes portes que estan obertes es tenen alguna vegada que traspassar. Vull dir que, clar, és difícil dir a la gent vingui, vingui. Encara que tu diguis vingui, vingui, la gent li costa una miqueta fer donar aquest pas.
Enrique Delgado, president de la Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Ràdio Associa't, i el convidem a quedar-se aquí al nostre estudi Carpa, perquè després parlarem de participació amb vostè i amb la resta de convidats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vols conèixer què s'està coent a la Festa de l'Associa't 2024? Viu ara i en directe la gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat a través dels canals digitals de quedaque.barcelona, l'agenda web del teixit associatiu i comunitari de Barcelona.
Ràdio Associa't des del Parc de la Ciutadella, escoltant les primeres veus del dia en aquesta marató de ràdio comunitària que durarà fins avui a les 8 del vespre i que demà, en diumenge, també tindrà sessió entre les 11 del matí i les 20 hores. Josep Espín, president de la Federació d'Hostafrancs, benvingut, bon dia.
Molt bon dia.
La Federació d'Hostafrancs, hem de dir el nom complet, Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs, aplega el conjunt d'entitats de tota mena, culturals, socials, esportives, veïnals o de comerç, que actuen al barri d'Hostafrancs.
I a més d'això, la Federació d'Hostafrancs i el seu president, el Josep Espín, formen part, des de fa alguns anys, d'un grup d'entitats d'arreu de Barcelona que interlocuta amb el Consell d'Associacions i amb l'Ajuntament per reforçar les festes majors del barri com a patrimoni cultural i cívic d'aquesta ciutat.
I en aquest sentit, la primera pregunta, Josep, és, ara que acabem d'entrar a la festa gran de Barcelona, que és la Mercè, si la convivència entre aquest, amb carinyo, monstre gran que és la Mercè i les festes majors de barri, en el nostre barri estem a punt de començar la nostra, si aquesta convivència és bona, és sana, es porta bé, es podria millorar?
Bueno, jo crec que la convivència entre les festes jo crec que és bona, no? Simplement és que moltes vegades des de el que es demana també des de les festes majors de barri, no? Diguéssim, dels diferents districtes, és que d'alguna manera l'Ajuntament també es cregui que les festes majors de districte són seves també, no? Vull dir-te que perquè si no moltes vegades dona la sensació de que les festes majors estan organitzades per grups de persones que l'únic que demanen són infraestructures, demanen algun tipus de productes o demanen serveis, no?, de l'Ajuntament, però l'Ajuntament no se les sent tan seves com podria ser les de la Mercè. Clar, per supost de la Mercè és immens, vull dir-te que és que moltes vegades hem fet la comparació, només que no es fes un concert o determinades coses i tal, ja tindríem per fer no sé quantes coses a les diferents, als diferents festes majors, no? I per això jo crec que la reivindicació és que l'Ajuntament s'ha de creure que les festes majors de barri, no?, són seves també, perquè de fet, per exemple, en el cas nostre d'Hostafrancs, aquest any celebrem els 65 anys. Hi ha festes molt antigues també, més antigues, com les de Gràcia, com les de, també de Sant Roc, vull dir que festes de Barcelona que són molt antigues i per tant jo crec que se'ls ha de donar aquest suport que es mereixen.
En la línia del que estava dient, en el nostre barri sortirem de la Mercè, ens posarem a la nostra festa. És una forma d'allargar la festa, no?
Sí,
què millor que això?
Bueno, de fet, jo crec que a més aquest cap de setmana hi ha com moltíssimes festes ara,
en
perquè
paral·lel, sí.
Han començat les de la Mercè, per exemple, també estan els dels Indians, per exemple, que també començaven ara. Nosaltres estem, després també estan els de les Corts, també estar en Sarrià, també, vull dir que ara han coincidit moltes festes, no? I per tant jo crec que des de l'Ajuntament el que s'ha de fer és donar tot aquest suport també perquè, bueno, justament ahir que parlàvem, ahir vaig tenir la sort que em van convidar a anar al seguici que es feia i al toc d'inici de l'Ajuntament, de les festes de la Mercè, i va ser molt xulo, no? I clar, ens van acompanyar una senyora que té molta experiència en tema de cultura popular, no? I clar, la queixa, la reivindicació sempre és la mateixa.
Clar.
I és una pena que en una ciutat com aquesta, que tenim unes entitats tan fortes de cultura popular amb tanta història, no se sentin recolzades per l'administració, ja sigui la municipal, que evidentment és la més propera, i de l'autonòmica ja ni parlar-ne, perquè clar, l'autonòmica, com és Barcelona, ja estem descuidats de tot, perquè ja no hi ha tanta competència. Quan vas a l'autonòmica et diuen que és l'Ajuntament, no? per el tema de la carta municipal i tot això, i llavors estàs aquí que tothom, i especialment ahir que vaig viure més el tema de la cultura popular i tal, la queixa és permanent, vull dir-te que...
Mira, va bé aquesta resposta perquè ho lligarem amb la següent pregunta. Quins acords o quins avenços s'han aconseguit en aquest diàleg obert en els darrers anys sobre les festes majors de barri a Barcelona?
Pues t'he de dir que hem fet cosetes, però que ens està costant moltíssim, perquè també a l'Ajuntament també ha hagut un canvi de govern, per tant, estàvem parlant també també estàvem parlant amb l'anterior govern, però costa molt perquè tot el tipus de reivindicacions que s'està fent, per exemple en tema de subvencions, que sí que hi ha grups de treball que estan impulsats pel CAP i en moviments molt tal, està el tema d'infraestructures o el tema de permisos, tema d'horaris, tema de moltes coses i tal, costa molt, no? Perquè sempre moure també l'estructura municipal no és fàcil. I també hi ha molts districtes implicats i cada districte també té el seu tarannà segurament i la seva forma. Evidentment, unifiquen coses comunes, però també és interpretatiu i cada tècnic o cada responsable de districte també. Llavors ens trobem en festes majors que en un districte fa una cosa, en un altre fa una altra, i per tant no és fàcil. Hem tingut reunions amb gerències, però clar, fins que tot això arriba al tècnic municipal que l'ha d'aplicar, és molt complicat. És molt complicat i molt laboriós. I sí que és veritat que hem fet coses, però mira, quan venia cap aquí ho estava pensant, dic, ostres, mira que ens costa, i estava fent una mica ja dir, bueno, quin és el balanç que hem fet de feina de picar pedra, no? Que encara estaríem picant la muntanya de Montjuïc, perquè sembla que estem picant allà, perquè es costa molt moure-ho, i això no vull, també és veritat, eh? No m'estic carregant a la municipal, però ho faig
clar,
perquè sí. Hi ha molt bona voluntat per aplicar-ho, però a vegades no és fàcil, però sí que és veritat que això complica molt la d'això. Però ja et dic, no és d'ara, sinó que també ve d'anteriors, de fa molt temps.
Clar, però sigui com sigui, el tema és que sempre acaben sortint i les festes, per exemple, o el que comentaves, no, que vas anar a seguir, sí, acaben sent un èxit i a tothom ens agrada. No,
sí, perquè ahir estava fatal, la veritat és que també
una mica,
però per la tarda ja no, però la veritat és que mira, et dic, molt content perquè vaig tenir l'oportunitat de veure-ho quan d'una part de baix i després van pujar al balcó de l'Ajuntament.
Perdona, ostres, això...
veure la plaça Sant Jaume des de dalt, tota plena, i veure la gent com
lluitava.
Hi havia molta gent també de fora, també molta gent estrangera i tal, i els veies també que participaven i que s'animaven i tal. I la veritat també quan t'explicaven tota la història dels seguits i tal. I jo justament aquest de cultura popular, que normalment encara reivindiquen més que el de les festes majors, perquè encara se senten més maltractats, ostres, dius, és una pena que l'administració no faci el suport que ha de tocar. I a vegades no és tan econòmic, que també és una part important, és una part important, i no deixem, perquè malauradament tot arriba, com deia el president, no? També clar, si ells tenen edificis històrics i tenen moltes coses, són molts diners que el que costa mantenir tal. Bueno, ells sí, hi ha molts que potser no tenen ni local. En el nostre cas tenim a l'Esbart Ciutat Comtal, pobres, que els portem no sé quants anys allà reivindicant un local perquè tenen un patrimoni històric molt important de vestits que no saben on posar-los.
Quina llàstima.
Clar, Roberta.
De fet, ho acabes de comentar, la influència que té, no hauria de ser així, però passa, un canvi de govern a l'administració municipal en aquest cas, com el que hem viscut des de 2023 fins avui, i que això ralenteix les coses, ralenteix, diguéssim, el que hauria de ser fluid a nivell tècnic.
Ja anaven no, una mica ralentides, tampoc, vull
sí,
dir,
també,
no ha sigut,
també és
perquè ja anaven, tampoc. No...
Aleshores, ja. Entenc que una de les reivindicacions seria això, és a dir, que la relació, diguéssim, de la institució amb les entitats flueixi més enllà del color polític que governi a l'Ajuntament en cada context, no?
Sí, jo crec que la relació, quan vols, sí que hi ha, el que passa és que hem de mirar els resultats, i els resultats que ens toquen, tot i que puguis tenir, pots fer 30, que a mi no m'agrada fer tantes reunions, i no sé per què tantes reunions, tantes hores,
tant
no sé què, i llargues, que no s'acaben mai, per això jo quan fem les reunions, almenys a la federació, jo si puc i les fem en una hora, millor que no en quatre hores, perquè total, per escoltar tota l'estona el mateix, no val la pena. Jo crec que les reunions han de ser pràctiques. Si no hem de tenir un avenç en una reunió, no val la pena fer la reunió per perdre tothom el temps, i total, el que passa amb aquestes coses és que també et vas cremant. Perquè clar, la gent quan dius, bueno, ara un altre procés participatiu, bueno, ara hem d'anar a una reunió a tornar a explicar el mateix. Clar, si aquest tornar a explicar el mateix a la següent reunió, no dius, bueno, mira, almenys hem aconseguit això, doncs bueno, és una cosa, dos, bueno, es marquem, jo crec que a més també, que l'hem tingut, i aquí està el Miqui, després també com parlareu de participació també, la gent és bastant assenyada i bastant responsable a l'hora de demanar, que ja sabem que les coses són difícils, perquè per el que et deia, no? Implica molta gent i és complicat, però ostres, que sempre estiguis al mateix punt de sortida sembla la fitxa del parxís, no? Que te'n vas una altra vegada enrere i bueno, no. Mm.
I el fet de que es produeixi aquest diàleg, i vosaltres ho has dit aquí, reivindiqueu que l'Ajuntament d'alguna manera es faci seves també les festes de barri, però suposo que això no vol dir que vulgueu renunciar ni molt menys al fet de que cada festa de barri, a diferència del que passa amb la Mercè, on el protagonisme programador, per dir-ho així, és més de l'Ajuntament, que cada festa de barri tingui la seva pròpia dinàmica, com passa ara, suposo.
Sí, sí, no vol dir traspassar, no. La idea és que se sentin seves, jo ho dèiem a l'aspecte que a vegades, per el que tant s'han explicat, vull dir-te els diferents punts de vista que tal, que a vegades els tècnics no se senten que sigui una festa coorganitzada, perquè de fet les festes són coorganitzades Ajuntament i entitats, però aquesta meitat se l'ha de sentir com seva, perquè la part de les entitats ja ens la sentim, però l'altra part, doncs bueno, a vegades, i també depèn de les persones, això també implica molt, però per lo general el personal tècnic de l'Ajuntament doncs sempre ajuden, però també s'han de sentir que la festa és una festa que està organitzada per ells, no per ells, però bueno, pel seu districte, perquè clar, hi ha moltes festes que tenen molta història, i llavors bueno, jo crec que és un patrimoni de la ciutat, i com a patrimoni de la ciutat, qui ho ha de, diguéssim, patrimonialitzar o té també ser responsable de que això pugui continuar també amb el temps, és el propi Ajuntament. Mm-hmm.
Ràdio Associa, des del Parc de la Ciutadella, seguim parlant de festes majors de participació. Ara ho farem també amb dues persones del Consell d'Associacions de Barcelona. Les festes de barri, també la festa de la Mercè, es caracteritzen, això sí, que és un punt en comú, perquè hi hagi activitats per tota la família.
La festa de l'Associat pot ser també un joc per a infants, un espai on els més petits de casa podran gaudir de tallers i activitats lúdiques que posaran a prova la seva creativitat. Vine, participa, comparteix. La festa de la Barcelona que es mou té un munt de propostes per a tothom. Us hi esperem, famílies, aquest cap de setmana al Parc de la Ciutadella i dimarts 24 a l'Avinguda Catedral.
un gran tema aquest de la participació, un assumpte molt important, especialment a Barcelona, perquè és, forma part la participació, el món de les entitats, d'una de les senyes d'identitat de la vida col·lectiva barcelonina, en comparació amb altres ciutats de l'Estat o amb altres ciutats d'Europa fins i tot. Però aquesta participació, aquest teixit associatiu, s'ha d'alimentar i s'ha d'evitar, s'ha d'impulsar per evitar que s'afableixi o que entri en crisi.
I aquesta precisament és la missió del Consell d'Associacions de Barcelona, impulsor, entre d'altres, d'iniciatives d'aquesta festa de l'Associat i aquest Ràdio Associat de la Mercè.
S'incorporen al nostre programa aquí a la Ciutadella Miqui Aragón, del Consell d'Associacions de Barcelona, i Jordi Martín, impulsor del projecte Participem i Decidim.
Participem i Decidim és un programa destinat a promoure l'ús de les eines i els instruments de participació ciutadana de Barcelona per incidir en les polítiques públiques. Aquesta iniciativa té com un dels seus lemes de base tenir més poder del que ens han fet creure. I la primera qüestió d'entrada és que la ciutadania en general no coneix prou les possibilitats de participació que la normativa municipal ofereix, és així?
En Josep ho deia ara fa un moment, i és que la gent està cansada i s'avorreix d'estar una hora i mitja en una reunió de participació que no li porta enlloc. Potenciant aquest model de participació, el que fem és adormir la ciutadania i adormir la gent. Per sort, la gent ens associem en associacions de veïns, en comissions de festes, en entitats de lleure, perquè volem canviar el món. I com que volem canviar el món, també hem de descobrir que hi ha eines de participació, perquè la democràcia, si no us importa, deixo de parlar de participació i parlo de democràcia. La democràcia és la capacitat que tenim entre tots i totes de governar-nos, de decidir conjuntament, de discutir, de consensuar, de confrontar idees, d'establir diàleg, d'acceptar que una persona pensa diferent que tu, però hem de caminar pel mateix camí. I si creiem en la democràcia, creiem que els ciutadans, i diria més que els ciutadans, les persones que habiten una ciutat, per desgràcia a la nostra ciutat hi ha persones que no són considerades ciutadanes, han de tenir la capacitat de poder decidir les polítiques públiques. Si anem a processos de participació que ens escolten i no ens donen la paraula ni la capacitat de decidir, ens avorreix. Per sort tenim un reglament de participació, perquè hi ha democràcia i es poden fer reglaments de participació en el que s'estableixen línies on els ciutadans podem arribar a elaborar propostes per decidir coses. Aquest és el reglament de participació. I per què diem que tenim més eines de les que creiem? Perquè hi ha un reglament escrit on diu com i de quina forma nosaltres podem arribar a incidir. Això és la part maca. La part complicada és que és complicat exercir aquest poder. No és fàcil. Per això, conjuntament el CAP, amb la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, amb la taula Eix Pere IV i a la Fundació Francesc Ferrer Guàrdia, hem agafat el reglament de participació, hem destriat les iniciatives ciutadanes com a eina perquè els ciutadans puguin intentar elaborar propostes polítiques per canviar i per no avorrir-nos. Us he fet un rotllo?
No.
Però és una introducció.
Has fet un rotllo, però és responent a la pregunta i està bé.
I jo veia el Jordi que anava dient que s'hi sí. Maltat tota l'estona. Què afegim, no? Que
aquesta és la part bonica, com deia el Miqui, però després us preguntarem la part crítica.
El Jordi us explicarà com volem que això realment sigui un fet i que realment la gent pugui arribar a participar.
Bueno, sí, bon dia a tothom i gràcies per haver-nos convidat. Bé, o sigui, el que és evident és que quan existeixen unes eines i no les coneixem, no tenim capacitat d'utilitzar-les i fins i tot podem arribar a perdre-les, no? Pel fet de que no s'utilitzin. No? I el fet de que a Barcelona existeix un mecanisme en el que la ciutadania es pugui organitzar i introduir temes en agenda i, per tant, portar temes a debat als plens municipals, no? O exigir la creació d'òrgans o l'execució d'aquests òrgans, no? O impulsar un procés participatiu, el que ens permet és intentar avançar en allò que està bloquejat en el diàleg normal o en els espais més formals, audiències, consells, i que efectivament es puguin activar camins cap a assolir l'objectiu que tinguis. No? Us posaré un exemple molt concret, per exemple, el barri del Poblenou. Avui a Barcelona hi ha dues iniciatives ciutadanes actives. Parlaré de la que s'acaba d'activar ara mateix, que és la de la plaça Manel Andreu, que és una plaça al Poblenou, un solar que ja el 2002 era un transformador i la ciutadania es va organitzar per exigir eliminar aquell transformador elèctric l'any 2002. L'any 2016, es va treure el transformador elèctric i des d'aleshores hi ha un solar, estem a l'any 2024. Les entitats veïnals i veïns de la zona porten reclamant anys que allò s'activi, no? I no s'ha activat. Doncs ara mateix, amb 680 signatures, aconseguiran que l'Ajuntament estigui obligat a iniciar un procés participatiu que, com bé sabem, és l'inici, no, de l'execució d'una obra, no? Perquè el primer és escoltar el veïnat i intentar traslladar les demandes a l'execució de l'obra, no? I per tant, utilitzar el mecanisme de la iniciativa ciutadana podrà permetre, no, que s'activi una futura urbanització i a més participant al veïnat en tota la comissió de seguiment d'aquest procés participatiu que pugui garantir que el procés sigui de la millor forma possible garantint la major de veus diferents. No? Per tant, conèixer l'eina ha permès a aquests veïns activar un mecanisme que els permetrà arribar a l'objectiu que tenien.
En definitiva, no, som les veïnes les que fem ús, no, de moltes de les coses que de vegades es pensen des de dalt i les que les gaudim o les patim de vegades. Obrim els micròfons també per si voleu intervenir a via lliure, si voleu. També dius que sí amb el cap.
Ah, no, que t'estava dient que sí, que intervindré.
Que sí.
Perdó, però no, molt d'acord. I ara m'estava pensant en una cosa que no ho sabia, que en tot cas ja parlaré després amb el Jordi. I, però no, com, era que sí que intervindrem, perdó.
Sí. Pot semblar maco, i el que diem és, mira, podem recollir signatures perquè s'iniciï un procés participatiu. Podem recollir signatures per fer un... Per fer una nova ordenança de terrasses. També ens hem d'entrenar la frustració i saber que iniciar un procés és iniciar un debat democràtic. Per tant, l'objectiu nostre, per exemple, s'han fet dues iniciatives en els últims anys que van ser prou importants. Una es deia Zoo 21 i volia canviar el model del zoo. I l'altra va ser per Aigües Vida, que la ciutadania demanava la gestió de l'aigua. La del zoo va significar un replantejament i treure la taula conjuntament per replantejar el zoo i es va arribar a un acord. No era el 100% el que proposava el Zoo 21, però sí que es va tensar per canviar les polítiques públiques. I l'aigua és vida, com bé sabeu, Agbar segueix portant l'aigua a Barcelona i té un contracte per 99 anys més. Però iniciar la iniciativa va permetre posar sobre la taula que hi havia interessos polítics i va permetre posar el debat sobre la gestió pública de l'aigua. Per tant, és un debat complex, però si la ciutadania no hagués dit que vol parlar d'això, no s'hagués iniciat aquest debat polític. Ara el que diem és veritat, hi ha 99 anys més de contracte amb Agbar. Bueno, tenim 98 anys encara per fer debat, perquè entre 99 anys la ciutadania sigui capaç de pensar que poden haver altres models.
I va provocar, a més, com és evident, una reacció indirecta, se suposa, per part de la concessionària judicial per combatre aquest debat. Però el debat, efectivament, es va obrir. Marc.
Sí. En relació a això que deies sobre que els debats i els processos són complexes, la gent... Creus que ho coneix prou, el programa Participem, Decidim?
No, o sigui...
Em referia a la ciutadania en general, perquè no. Ja hem dit que hi ha molta gent que està participant d'aquests processos, però la pregunta és si la ciutadania en general de Barcelona coneix aquest
programa. No, de fet l'impuls d'aquest projecte és perquè detectem que no s'està utilitzant en bona línia i que per tant la gent no té coneixement d'aquests diversos mecanismes. És a dir, molta ciutadania coneix evidentment els consells de barri, les audiències públiques, bueno, molta entre cometes, però són els espais més habituals, però aquests que es van crear el 2016, que van estar bloquejats durant uns anys pel tema d'Agbar, són mecanismes que no es coneixen i que, per exemple, us posaré un exemple molt senzill, no? Pot haver en un barri un conflicte que no es resol amb el diàleg amb l'Ajuntament, no sé, el barri del Besòs, podria, Besòs i Maresme, 350 signatures et permeten convocar un consell de barri. D'acord? És a dir, la capacitat...
350?
Sí, només 350, l'1% del veïnat d'un barri permet convocar un espai de diàleg amb els polítics sobre una temàtica, no? O convocar una audiència pública a un districte o portar temes als plenaris, que a mi em sembla molt interessant que en el futur pugui passar que els continguts dels plenaris tinguin més propostes que venen de l'organització veïnal que no tant de les pròpies organitzacions polítiques, perquè de fet ara les organitzacions veïnals hem d'acabar picant, no, de la porta d'un partit per poder promoure debats quan ara mateix, no, la Federació de Associacions de Veïns i altres entitats estan a punt d'aconseguir arribar a les signatures necessàries per primer cop ser ponents d'una normativa com és la de Terrassa. que això em sembla molt potent, perquè evidentment el veïnat, que és un dels afectats per problemàtiques puntuals que tenen les terrasses, ha decidit organitzar-se, ha treballat amb suport tècnic, universitats, sindicats, per elaborar una normativa que pretén resoldre aquestes problemàtiques. No? I em sembla molt potent la possibilitat de que arribin al ple a portar aquest debat, perquè sí o sí, i a més acabo, amb una situació de fragmentació política, encara és més necessària fer visible l'acord social i veïnal en diverses temàtiques per tractar d'aconseguir incidir en les decisions que es prenguin.
Sí, jo crec que totes les veus són importants, no n'hi ha una més important que d'altra, però també és veritat que hi ha molta gent que diu no em poso amb aquest tema perquè total el món polític passa de nosaltres, no? De vegades sentim que no se'ns escolta les nostres veus. Miqui, Jordi, què li diem a aquestes persones?
Que s'associïn.
Sí, no?
Que apuntin els seus fills a l'esplai o a l'agrupament i que s'impliquin amb les festes majors.
Sí, sí.
És el primer que els hi diria, perquè el que canviem ho canviem a partir d'això.
Total.
I a partir d'aquí descobrim que podem fer propostes per millorar la vida. I un cop fem les propostes, tirar-les endavant col·lectivament és molt més fàcil, perquè si no és molt complicat. Per tant, jo sempre a tothom, la principal recomanació és associar-se és divertit i participar és divertit. Apunta el teu fill a l'esplai, a l'agrupament, si no, vés a les festes majors, passa-t'ho bé i després canviem el món. I coneixem, un cop estem aquí, coneixem-lo. Per exemple, és molt avorrit un consell de barri o un consell municipal, ara miro l'Enrique que s'ha tragat molts. Sabeu que tots tenen una vicepresidència associativa. En principi, el polític ha de pactar amb el vicepresident associatiu l'ordre del dia. Per exemple, hem d'exercir aquest poder. Un responsable d'una entitat que està en aquestes taules ha de prendre consciència que li ha de dir un regidor, perdona, per què hem surt aquest punt d'ordre del dia sense haver-ho pactat amb mi abans? Hem d'empoderar-nos, sí, em mira el Josep,
sí, sí,
perquè...
Sí, endavant, Josep, volem escoltar-te.
Perquè a vegades és difícil.
Sí, perquè venen imposicions de temes, vull dir-te, sí. Perquè jo soc vicepresident del Consell d'Hostafrancs i fa temps, però hi ha moltes vegades que és impossible, vull dir-te, que sí que és veritat que una part, i a més també el Jaume també aquí ho sap, però hi ha moltes vegades que venen els temes imposats. I ara quan acabis tu faré una...
Sí,
ja has acabat?
De fet, volia preguntar això.
Bueno, ja no d'aquest tema, no? Però sí que és veritat amb això que tu dius, no? que anima el Miqui a que la gent s'associï, participi, conegui les entitats del territori, no? la temàtica que li agradi, perquè la sort que tenim a Barcelona és que hi ha moltíssims, hi ha esports, hi ha cultura popular, hi ha cant, vull dir-te que jo crec que tothom, no? Però sí que és veritat que també la gent hem de tenir una mirada molt generosa i molt àmplia, perquè moltes vegades ens ha passat que quan vas a les audiències, vas al Consell de Barri, només vas a parlar de lo teu, i que està molt bé que parlis de lo teu, que està molt bé, però també està molt bé que escoltis el que et diu l'altre, no, del costat, i que no, potser quan tu ja has solucionat lo teu com a veí, que potser tal, resulta que l'altre veí del teu costat o de davant de casa teva té un altre problema i tu no estàs al seu costat, no? Vull dir-te que el que vull dir que associa't, participa, tal, però siguis generós, siguis empatia, mira pel bé comú del barri, no només que quan ja t'han tret o tu has demanat un fitó o t'has tret una plaça d'aparcament, no sé què, ja passes d'això i ja tal, no? Perquè moltes vegades sí que veus que cadascú que hi de lo mío i luego ja me n'oblido.
Jo no voldria passar sense escoltar re un momentet l'opinió de l'Enrique Delgado de la Federació de Cases Regionals sobre això que parlàvem ara fa una estona, de si la gent coneix, la ciutadania en general coneix o no els mecanismes de participació de democràcia, com diu el Miqui, que hi ha a la ciutat.
Sí, la gent més o menys conec i participa. Un dels problemes que té aquest model de participació és que el fet de ser telemàtic i demanar tota una sèrie de claus i tot això fa que la gent s'avorreixi una miqueta. Jo el que diria és que el problema de la plataforma Decidim és una miqueta complicada perquè la gent es pugui apuntar d'una manera molt més espontània. I quan es fan totes aquestes consultes, sempre es fa necessari portar o dinamitzar aquesta participació perquè la gent no es quedi a casa i no s'avorreixi. Jo és l'únic punt que dic que tindríem que reflexionar sobre com fem aquesta participació molt més fàcil i dinàmica.
La bretxa digital jo, també hi ha, no? No
jo afegiria una data històrica que en el mandat passat va ser el primer cop a la història de Barcelona que es va impulsar la plataforma de Decidim. Vull dir, és una cosa que és un, sabeu que és un procés de pressupostos participatius, és a dir, es va donar a escollir a la ciutadania en què es volien gastar a l'Ajuntament una determinada quantitat de diners. I van participar gairebé 40.000 persones. Però la ciutat, com diu l'Enric, són molts més, són 1.600.000 habitants. Estem molt lluny dels nivells que serien desitjables. Preguntar per a tots, per començar, Jordi Martín, impulsor del projecte Participem i Decidim. Com ho podem fer perquè augmentar?
Bueno, una mica en línia el que deia el company fa un moment, d'Enrique, cal la voluntat de les administracions per garantir el nostre dret a participar, no? I això vol dir recursos, millores tècniques, més funcionaris, no? I per poder doncs això arribar a molta més gent i garantir l'ús de les eines. Com bé deia, ara mateix el Decidim no és, o sigui, és l'eina que tenim per poder incidir políticament, però cal facilitar l'usabilitat d'aquesta eina, perquè hi ha una bretxa digital, com es diu, però a més hi ha moltes dificultats per fer algo tan senzill com és si hola sóc jo i vull donar suport a això, no? I això s'han d'intentar garantir tots aquests mecanismes. Però a més també no oblidem una altra cosa, aquest reglament també permetia que aquesta ciutat fes consultes a la ciutadania. De fet, qualsevol grup polític demà podria convocar una consulta ciutadana, però això sembla que costa, no? La ciutadania podria impulsar consultes a tota la ciutadania sobre com passava l'aigua de vida, no? Però el fet que va fer Agbar va fer que ara mateix aquest reglament permeti consultes amb 95.000 signatures, cosa que es fa molt difícil, no? Per tant, a banda de que hem de treballar per intentar impulsar la participació amb els mecanismes que tenim, també hem d'organitzar-nos per apretar i exigir millores d'aquests mecanismes i també potenciar el seu ús, perquè de fet, algo tan senzill, o sigui, això és la democràcia i penso que com a ciutadans no ens val únicament anar a votar un cop cada 4 anys, sinó que no costaria res, i a més que en aquest país les consultes no són vinculants i per tant sempre seran els polítics que decideixin, no costaria res tractar de fer més consultes per intentar saber què n'opina la gent i escolta, després cada grup polític que es vinculi o no a aquelles respostes, no? Però avui tenim una eina que ho permet, una eina tecnològica que ho podria facilitar, centenars d'equipaments públics que podrien habilitar punts perquè la gent opinés i poder visualitzar doncs això, no? Què n'opina la gent sobre diverses problemàtiques que poden sorgir a la ciutat.
Sobre les 90.000 signatures, el CAP i la FAP vam fer una proposta que si es modifica la llei del Parlament 4/2010 amb un petit article podríem tornar a tenir 15.000 signatures. I tenim l'acord polític de tots els grups municipals que van aprovar el reglament per fer incidència política en el Parlament català perquè es canviï. I tenim l'esmena feta i només cal que hi hagi un govern que duri més de 2 anys sense conflictes perquè pugui fer aquest canvi legislatiu. I sobre els pressupostos participatius. Al principi parlava jo de la democràcia i un element bàsic de la democràcia és el diàleg i cada cop hi ha menys diàleg a la nostra societat. Els pressupostos participatius, més enllà de que concretessin coses, que després hem de parlar de la dificultat, fins i tot del mandat anterior, de concretar les accions vinculades al pressupost, i que això també genera frustració.
I del resultat, que
i
sí,
del resultat, Josep. Va permetre una cosa molt important, i és que jo sóc pare d'escola, en el parc, amb altres pares i mares, a partir de moltes propostes que van sortir de les AFAs, les AMPAs, en el parc, quan estàvem jugant amb els nostres fills, estàvem parlant sobre política pública. Mai m'ha tornat a passar. En el procés dels pressupostos vaig estar fent diàleg i discutint sobre propostes polítiques amb pares i mares de l'escola. Per tant, jo el que més destaco del pressupost participatiu no va ser poder votar, va ser poder parlar sobre com entenc jo que hauria de ser l'espai públic al voltant de l'escola i discutint amb altres pares que tenien altres idees i generant debat. Crec que és molt important no quedar-nos amb la part final sinó amb la part del procés.
El recorregut, no?
El recorregut. I el recorregut bàsic és aprendre a escoltar l'altre i aprendre el que digui el Josep, perquè tu al final hauràs d'anar a un lloc i entendre que la teva proposta no és l'única, hi ha d'altres, i has d'arribar a un acord.
És a dir, i que potser t'afecta més endavant, no? Potser no vas treure una pilona, però potser més endavant ho necessites, no?
No només el projecte concret, sinó la cultura democràtica que impulsa el fet del procés participatiu.
Però, a més, si em permeteu, afegiré una cosa, no? Jo també estava al moment de les AFAs de la meva escola fa 10 o 12 anys, no? I fa 12 anys reclamaven moure uns containers. Vale? Escolta, aquests containers ens molesten, els podeu moure, no? I fa 7 o 8 anys vam donar-li la volta a exigir, no, treu-me els cotxes i fes-me un parc per pacificar totalment l'entorn. No? I molta de la transformació que hi ha hagut a aquesta ciutat aquests 10 anys té molt a veure amb aquest canvi de paradigma que hi ha hagut a moltes escoles de que, escolta, podem exigir màxims, no? perquè són possibles. No? I crec que també això ha sigut una mica, diguéssim, entre cometes, revolucionari. No? Allà anar exigint cosetes petitones perquè vèiem les que eren possibles aconseguir, a exigir-ho tot, no? I després veure fins a on arribem. No?
Ara, jo parlava també del resultat i mirava el Josep, perquè pensant en el nostre barri, el projecte de pressupostos participatius, que va ser d'altra banda el més votat a tota la ciutat, en el nostre cas és el Parc de l'Espanya Industrial, una obra que es va allargar, tot el procés es va allargar un any més del que estava previst, que també hi ha algunes disfuncions que ara veurem si es poden, diguéssim, reparar respecte al resultat. És a dir, d'alguna manera hi ha faltat una mica de fluïdesa, no? en aquest procés també, Josep?
Sí, bueno, perquè jo crec que tot es va anar complicant. En principi vam... Bueno, també tots ho sabem, vull dir-te, sí que és veritat que va ser també perquè va haver un esforç també de les entitats, de diferents entitats, perquè jo recordo d'haver-nos posat amb un ordinador a la Creu Coberta perquè la gent pogués votar, perquè clar, evidentment i tal, i clar, i era recollir signatures, però si no s'hagués fet una cosa d'aquestes, ja et dic que no haguessin guanyat. Però clar, això implica que requereix també que les entitats fan aquest esforç, i com deia el Jordi, que jo crec que també ha de ser la pròpia administració la que, si ha fet un muntatge d'aquest, després ha de poder donar la solució, perquè el veïnat, com també parlava també l'Enrique, que té una bretxa digital, pugui tenir la facilitat com qualsevol altra, perquè si no, evidentment, sempre voten també els mateixos. També em permeteu que, si no, votarà el que d'alguna manera ja s'ha fet un boca a orella, utilitzar les xarxes, no sé què, els grups de Telegram, bueno, un grup de persones per la qual cosa també hi ha un sesgo bastant important.
Jo afegiria amb això que justament van ser associacions de veïns, associacions de comerciants, ràdios d'Hostafrancs, o sigui, un grup molt important d'entitats d'Hostafrancs les que van empenyar justament l'èxit del...
Hem estat parlant de la capacitat d'incidència política que té la ciutadania, entre altres temes, però el que us voldria preguntar és com la participació ciutadana pot ser útil a l'hora de lluitar contra els rumors, les notícies falses o els discursos d'odi.
Quina pregunta, molt fàcil.
Sí, sí. Estava esquita, Estava esquita, la primera part no...
És un tema per pocs minuts que ens queden,
perquè,
ja.
Parlant d'incidència política...
No sé, a veure, jo veig que és un tema complex, evidentment, no? Perquè tenen molta força aquests grups. No? De fet, ens està passant, ja ha passat a Barcelona, que en un parell de consells de barri, doncs, grups majoritaris que podríem opinar pròxims a l'extrema dreta han ocupat l'espai i han agafat alguna vicepresidència de consell de barri. No? És un tema complicat, perquè és a dir, jo crec que com a mínim l'administració ha de vetllar per no permetre evidentment discursos d'odi, que jo crec que en principi els espais orgànics no es permeten, però també els bulos. No? És a dir, ara, és cert que estem en un context en què alguna administració o alguns grups polítics l'utilitzen, els bulos. No? Vull dir, no sé, a mi em sembla que és un tema molt complicat i que el que més permet lluitar contra això és parlar-ne amb el teu entorn, relacionar-te, no? I si a més tens la capacitat d'arribar, no sé, ara no sé com es diu l'Ajuntament que lluita contra els bulos, segur que
Barcelona Antirumors, potser.
Clar, Antirumors, no? Jo crec que fa una feina immensa, no? I que si la gent, no sé, li dediqués una horeta a llegir una mica aquesta web, no? En seguida guanyaria.
Una horeta demanes massa, eh?
Ja, segur, però bueno, que és un tema molt complicat, no?
Jo crec que més que la participació, la lluita contra els rumors, contra
el soroll,
contra,
no?
El soroll, fins i tot contra el discurs d'odi que genera, és la democràcia. I la democràcia valenta i arriscada. La democràcia que confia en les persones. I confiar en les persones vol dir que a Suïssa, que tenen moltes eines de democràcia directa, es va fer una consulta per decidir si es traien els minarets. I va sortir que no, però hi ha el risc de si al final, dintre del que permet la llei, hi ha gent que s'organitza, podem organitzar-nos per demanar que no hi hagi terrasses, o es pot organitzar la gent per demanar que hi hagi més terrasses. L'important de la democràcia no és el vot final, sinó és el procés que hi ha de debat públic.
Total.
I si fem el debat i ho acompanyem de gent que participa en projectes, que descobreix el valor d'escoltar l'altre, que... El que he dit abans, que ha passat per un esplai, per un agrupament, que estan a unes festes majors, que estan els veïns, allà és on aprens el que deia el Josep, que el meu no és el més important, sinó que és el de tots. Llavors, el que apostar per la democràcia sense por vol dir apostar pel diàleg. I jo confio que les persones són capaces de parlar i entendre el bé comú, més enllà d'això. Individualitzar permet que cadascú munti el seu discurs. Llavors la participació i la democràcia és bàsica per trencar els rumors, perquè com a mínim fa que es posin a la taula. I és molt fàcil desmuntar alguns rumors a la taula parlant. Si no parles, no es poden desmuntar.
El que acabes de dir, acabes d'explicar molt bé, que l'administració et deixi a la ciutadania, per tant, cedeixi poder a la ciutadania, poder directe en aquest cas, també tindria a veure amb l'activitat ordinària anual, és a dir, contínua, ja no només les festes majors, perquè hem tret el tema abans, sinó l'activitat contínua de les associacions a Barcelona, que moltes vegades ens passa que l'Ajuntament o el districte incideix directament, concretament, en algun tema concret o com s'hauria de fer, deixant de banda les normatives de seguretat, ambientals, etc. Què opines sobre això?
Parlem de l'espai públic i de l'ús de l'espai públic.
Per exemple, també podien ser activitats culturals.
I des del CAP hi ha molta gent que diu que no hem de parlar d'espai públic, hem de parlar de carrers, i els carrers són nostres. Però no en referència als carrers són nostres
del procés.
No és que estigui en contra, però que no té res a veure amb això. Clar, cada cop hi ha més traves burocràtiques i administratives i més problemàtiques per fer coses senzilles. Hem d'intentar desbordar això. I aquí, per exemple, la feina que està fent el Josep amb les festes majors es fa des de la perspectiva de festes majors, però és que s'obre el ventall, perquè estem dient com utilitzar una plaça, com utilitzar el carrer per fer coses comunitàries, per fer coses transformadores. I això lligaria amb el que hem parlat de les terrasses. A la plaça Massades de la Sagrera, una plaça amb porxos, molt maca, us recomano que la visiteu.
Sí, sí.
És de les poques tancades de Barcelona. Hi han 5 bars que els divendres i dissabtes estan fins a les 11, a les 12 o a la 1. Està molt bé, i que jo vaig a aquelles terrasses i m'ho passo bé. Quan hi ha festa major i les festes de primavera dos cops l'any, hi ha concert fins a les 2 de la matinada i els veïns es queixen. I la meva pregunta és, què us molesta? El concert d'una nit o que tots els dies teniu una terrassa? Per una terrassa que sí que hi ha negoci i que sí que paguen per l'ús de l'espai públic. Llavors, perquè no posem al mateix nivell l'ús comunitari de l'espai públic, de l'ús privatiu i econòmic de l'espai públic, dels carrers. Clar, això ja trenca una dinàmica, i jo crec que feines com la que està fent la plataforma Festes Majors és molt interessant, perquè va molt més enllà de les festes.
Aquesta primera hora del Ràdio Societ 2024 en el marc de les festes de la Mercè.
Agraïm la participació, sí, en aquesta hora de ràdio comunitària de l'Enrique Delgado, de la Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals a Catalunya.
Gràcies també a Josep Espín, president de la Federació d'Hostafrancs.
A Miqui Aragón i Jordi Martín, del Consell d'Associacions de Barcelona.
Al control de so i producció, Carlos Ortega i Júlia Desguani. I a la coordinació, Antonio Massagosa.
I us hem parlat en nom de l'equip de Ràdio Hostafrancs, doncs, amb Marc Puntos, el Jaume Gaixes, la Sara Barrera i Didac Boza. Ara passem el relleu als companys de Boca Ràdio del barri del Carmel. Que tingueu molt bon dia, que acabeu de gaudir. Encara hi ha molta festa per endavant de la Festa de la Mercè. Thank you.